aquesta hora podem saludar els advocats d'aquestes defenses. Són l'Òlga Gardariu, advocada de Carme Forcadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens escolta l'Àlex Solà, que és de l'equip d'advocats de Jordi Cuixart. Bon dia.
Bon dia.
A veure, primer de tot, després d'aquesta primera setmana de declaracions, després d'aquests primers dies de judici, no sé si comparteixen que hi ha certa eufòria dins d'algun moviment independentista. No sé si pel fet de tornar a escoltar els líders que feia alguns més d'un any que no sentien, no sé si és poc prudent aquest optimisme de cara al judici, perquè de moment només hem sentit els acusats, no?
Bé, Àlex.
Tira, Olga, preu.
Bé, és cert que en aquesta primera part, clar, parlen només els acusats, però també és cert doncs, que jo crec que ho han explicat molt bé i que tenen resposta absolutament per tot, perquè això és el que hi ha. En el fons s'intenta construir una altra cosa, però la realitat és que és aquesta.
Àlex?
Sí, efectivament, el judici ha començat, però no ha començat la fase probatòria. La declaració dels acusats en el sistema espanyol atès que no tenen obligació de declarar, no tenen obligació de contestar totes les comptes als passi i no hi ha cap conseqüència que, pel cas que diguin la veritat, en definitiva, dit pla, tenen dret a mentir, té una virtualitat probatòria petita. El que hem vist ha sigut la fermesa en la defensa de les seves conviccions i la tesi defensiva expressada en veu dels acusats que han declarat fins ara. I també hem vist una manca de preparació sorprenent de les acusacions que han intervingut. Però més enllà d'aquí, i jo no traia conseqüències, sí que us volia dir que jo no estic del tot d'acord en que no s'hagi parlat de rebel·lió aquests dies. Se n'ha parlat des del minut 1. És a dir, el fet de que no s'hagi estat parlant de violència o no s'hagi posat o no s'hagi confrontat la tesi de si va existir o no va existir, no és que no s'hagi parlat de rebel·lió. Si us fixeu, quan es parla de la desobediència, s'està parlant en uns termes en què s'està acotant, s'està anant a buscar la finalitat del delicte de rebel·lió, que és derogar la Constitució i o declarar la independència d'una part del territori. Aquí, com que faran una elaboració postmoderna del concepte de violència, l'article 472, sí que estan parlant de rebel·lió, no ho perdem de vista.
En què consistirà aquest intent de prova de violència?
Doncs jo crec que el concepte de violència que s'elaborarà o que caldrà elaborar per poder condemnar per rebel·lió, i si m'acureu per sedició en qualsevol de les seves formes, serà un concepte nou que fins ara no existia en l'ordenament penal i la interpretació de normes penals espanyoles. Serà un concepte més espiritual sobre la gravetat de l'atac o serà un concepte més espiritual sobre l'ambient violent que no pas sobre la constància de fets violents suficientment integradors del tipus de rebel·lió clàssic.
Però necessites fets, no? Vull dir, no pot ser un concepte espiritual, pregunto, eh?
Home, doncs, en la causa, la tesi acusatòria s'ha fet un far d'introduir el que ells consideren fets de la violència.
Sí, però una cosa és la causa i l'altra la sentència, entenc, no?
Bé, ja ho anirem veient, no? El fet que estiguem davant del Tribunal Suprem, fora de la competència normal i de la doble instància, vol dir que la instrucció l'ha fet un magistrat del Tribunal Suprem, company de sala dels magistrats que estan jutjant ara. Per tant, el que habitualment tindria és raó, que dir una cosa és la instrucció de la causa i l'altra és la sentència, aquí, almenys amb aparença, no hi haurà aquesta divisió tan clara.
Mm. Olga Gardariu, advocada de Carme Forcadell, comparteix aquesta tesi?
Bé, jo espero que no sigui així, però sí que hi han hagut indicis en la instrucció que ens fan pensar doncs, que pot anar en una línia similar. El que és cert és que, bueno, que aquesta violència no ha existit i que aquesta violència hauria de ser molt més que un element merament espiritual.
Mm-hmm. Sobre el que passarà aquest dimarts, arrenquem amb Cuixart. Respondrà les preguntes de les acusacions?
Respondrà les preguntes del Ministeri Fiscal i de les defenses.
A Vox no respondrà, entenc?
A Vox no respondrà. Nosaltres hem intentat que se l'expulsés en diverses ocasions. Per tant, atès que no l'expulsen, nosaltres sí que l'expulsem del nostre imaginari.
L'advocacia sí que respondrà a les preguntes de l'advocacia?
No. No, tampoc.
Tampoc. La declaració serà en català o en castellà?
La declaració, amb tota probabilitat, serà com la dels altres acusats en castellà per una qüestió de la voluntat de voler-se explicar i de que consti. La traducció que han arbitrat és absolutament inoperant. I, per tant, doncs, no sé en quin punt en Jordi voldrà deixar constància d'aquesta queixa, però no sotmetre's en aquesta forma de traducció seria una greu limitació a la seva capacitat d'explicar-se.
I en el cas de Forcadell, ens pot avançar qui respondrà?
Sí, sí, no respondrà a Vox i respondrà a la resta de parts.
La resta de parts. Sí. Per tant, l'advocacia de l'Estat també respondrà a Carme Forcadell.
Sí, sí, en principi sí que la respondrà.
Doncs això és el que passarà aquest dimarts. A cada interrogatori hem vist com Olga Dariu preguntava si Carme Forcadell formava part de les reunions del govern i si els acusats s'havien reunit amb ella en algun moment. Entenc que l'objectiu d'aquesta estratègia és evidenciar que Forcadell feia de presidenta del Parlament i prou.
Exactament.
No tenia funcions executives.
Sí, sí, exactament, però és que a més en els atestats, amb ella la posen dintre de l'apartat de govern, vull dir, ni tan sols tenen consciència, no, de que el govern i el Parlament són dos elements absolutament diferenciats i, per tant, doncs, hem de posar d'evidència aquest fet, perquè és un dels elements més dintre dels atestats que està o falsejat o manipulat o que és erroni.
Forcadell, a més, és l'única membre de la mesa del Parlament que hi ha al banc dels acusats. Suposo que això també és una qüestió que subratllaran.
Exactament, sí, sí, hi posarem molt d'èmfasis perquè no té cap mena de sentit que estigui ella a Madrid acusada per rebel·lió i estiguin la resta dels membres de la mesa a Barcelona jutjats per una desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no, perquè no hi ha hagut cap mena de diferència entre l'actuació de la Carme Forcadell i la resta de membres de la mesa, ja que és un òrgan col·legiat que voten i s'aprova per majoria i el seu vot en cap moment ha estat de qualitat ni ha estat decisori.
Una altra pregunta relacionada també amb el funcionament del judici. A partir de dimecres arriben els testimonis. Per exemple, quan declari Mariano Rajoy, tots els advocats de les defenses el poden interrogar?
Sí, no? Sí, sí, els testimonis, a diferència del que heu vist fins ara, que els acusats, perquè el que us deia, que poden decidir aquí quines preguntes contesten i què contesten, els testimonis estan obligats a contestar a totes les preguntes que els hi facin i contestar la veritat. Mm. I la conseqüència de no fer-ho és incórrer en un delicte que té penes de presó.
Per tant, es pot allargar moltíssim la declaració de cada testimoni, no entenc? Perquè crec que el jutge havia previst mitja hora per cada un d'ells, però això serà impossible, perquè si tots els advocats han de preguntar, tots els fiscals han de preguntar, no?
Sí. Sí, es pot allargar molt més i, a més, hem de tenir en compte que, com que ara de 3 dies els han passat a 2, ara tenim 8 testimonis cada dia, que és jo crec, bastant impossible. Però, bueno, veurem a quines hores sortim.
Hi ha algun testimoni, per exemple, Olga Dariu, l'advocada Carme Forcadell, que tingui especial ganes d'interrogar per la defensa de la seva clienta?
Bé, en el nostre setmana que ve venen els 2 expresidents del Parlament, per tant, per nosaltres són importants en el sentit de que han fet exactament la mateixa funció doncs, que feia Carme Forcadell.
I en la defensa de Jordi Cuixart, quins testimonis seran claus?
Home, eren claus bastant dels 20 testimonis que no ens han admès, que eren experts internacionals en exercici de drets fonamentals i la seva repressió, però amb els que queden, jo crec que per la peça que ha de ser l'objecte principal, un dels objectes principals d'en Cuixart, tots els caps de l'operatiu policial de l'octubre tenen una rellevància especial.
Per acabar, una pregunta molt senzilla. Estan més optimistes ara que fa 15 dies abans de començar aquest judici?
Sí.
Mira,
sí, poc convençut, per això.
Sí, tímid, no hi ha hagut sorpreses. No hi ha hagut sorpreses. Hi ha hagut la concreció del que pensàvem que seria i no hi ha hagut sorpreses del plantejament del que esperàvem. Potser la sorpresa no és per estar optimista, és perquè les coses posen clares. La Fiscalia, a través de les seves preguntes, la resposta a les qüestions prèvies i les seves preguntes argumentatives, ha anat desvetllant quina és l'editorial, quina és la ideologia que hi ha darrere de l'acusació, i ha anat traient-se la pell de xai i està quedant doncs, el llop antidemocràtic i autoritari que hi ha darrere de la tesi acusatòria. Però més enllà d'aquí no hi ha hagut sorpreses. En realitat.
Sí, el que passa és que jo penso que quan ho veus realment, una cosa és preparar-ho i quan ho veus plasmat en el judici, jo crec que és tan evident que no existeix el relat que volen construir, després veurem què passa, no? Però que això inevitablement ens dona una dosi d'optimisme.
Mm-hmm. Olga Arderiu, advocada Carme Forcadell, Àlex Solà, advocat de Jordi Cuixart, evidentment aquest dimarts també el sentirem en les declaracions dels seus clients. Gràcies per atendre la trucada del Suplement aquest matí, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.